l'escala.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Bon Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web maram.cat amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Abona't a la T5, seguidor incondicional de l'Espai Ter i vas habitualment a veure els espectacles de la programació estable, et proposem l'abonament T5, on podràs escollir 5 espectacles d'un llistat d'11. Per si no els tornem a veure, musical, dissabte 9 de febrer. Cobla Montgrins, homenatge a Pere Rigau, dissabte 23 de febrer. JP, Bimeni and the Black Bells, Black Music Festival, dissabte 9 de març. Shirley Valentine, de Willie Russell, dissabte 16 de març. Hi ha res més avorrit que una princesa rosa? Dissabte 30 de març. El preu d'Arthur Miller, dissabte 6 d'abril. Biflats, Humus Man, dissabte 13 d'abril. La Traviata, Orquestra Martini Soler, dissabte 20 d'abril. Escape Room, de Joel Joan i Héctor Claramunt, dissabte 27 d'abril. Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie, dissabte 11 de maig. El flautista de Hamelin, diumenge 19 de maig. Recorda, abonament T5. Per només 50 euros gaudiràs de 5 espectacles amb uns descomptes extraordinaris. Ho pots adquirir a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i espaiter.cat.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'equip de govern municipal porta a ple el pla director d'urbanitzacions. Serà aquest vespre a les 8. El document divideix l'escala en 70 sectors i marca els barris del Riuet i dels Emperadors com a prioritaris. És el tema amb el qual obrim l'informatiu d'aquest dilluns, 4 del mes de febrer. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Fem repàs d'altres aspectes de l'actualitat local, com el simposi de poble-ciutat que es va cloure a la tarda de divendres al Museu de l'Anxova i de la Sal, a un debat on es va parlar sobre la relació de la ciutat amb l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. El centre d'interpretació del peix de l'escala s'ha mudat també de 21 botons. Divendres mateix inaugurava la seva nova imatge. L'espai manté la mateixa estructura de plafons mòbils, però amb una imatge més moderna, actualitzada i on els pescadors locals prenen protagonisme. Repassarem els resultats esportius del cap de setmana, un cap de setmana marcat sobretot per la tramuntana. Tant és així que fins a 6 partits de futbol, tots ells del futbol de base, van ser suspesos a causa d'aquest inoportú vent. Parlarem però també dels resultats dels equips de bàsquet i de tennis de taula. Mirant endavant, obrim agenda d'activitats nova i repassem la meteorologia. Tramuntana desapareixent, ens explica Sergi Corral, i un xic més de núvols la propera nit i matinada. Obrim, doncs, el contingut amb el tema que destacàvem a la portada, el pla director d'urbanitzacions, el tema central o el tema principal dels que passen en la sessió plenària d'avui, primera sessió ordinària de l'any 2019. Aquest document, aquest pla director d'urbanitzacions, divideix l'escala en 70 sectors i marca com a especialment prioritaris els barris del Riuet i dels Emperadors. Ens ho explica Miquel Pagès.
El ple del mes de febrer de l'Ajuntament de l'Escala porta a aprovació el Pla Director d'Urbanitzacions, un document que analitza els dèficits d'urbanització a tot el terme municipal. Ha dividit l'Escala en 70 sectors i marca un ordre de prioritat segons criteris tècnics i objectius a l'hora de fer-hi les inversions necessàries. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Té en compte 5 criteris a partir dels quals doncs, es defineix una llista de prioritats de cada un dels 70 sectors estudiats. S'ha partit, diguéssim, el que és el municipi, la trama urbana amb 70 sectors. I aquests criteris doncs, són, com dèiem, els serveis existents, pavimentació de carrers, el que seria evacuació d'aigües, sobretot clavegueram, enllumenat, etc. Percepció de la seguretat de cada un dels sectors i dels barris, densitat de població beneficiada, quanta gent se'n pot beneficiar de l'actuació que es pot fer a la via pública, continuïtat del desenvolupament, coherència amb aquest de planejament, si tenim un sector desenvolupat i un sector al costat que li falta desenvolupar per ajuntar, diguéssim, aquest sector desenvolupat amb l'altra resta de la trama urbana, doncs aquell seria prioritari, i també atorgament, possibilitat d'atorgament de llicències en els sectors per desenvolupar.
Tenint en compte aquests criteris, els punts on l'actuació és prioritària és als sectors dels Emperadors i el Riuet.
I al final doncs, ens quedem amb 4 o 5, que són els més remarcables, que sempre ho hem anat dient i, de fet, ja s'hi ha anat fent feina, com són l'encàrrec, diguéssim, dels projectes, els diferents projectes d'urbanització d'aquests sectors. Estaríem parlant de... Bueno, algun en queda exclòs, com ja hem executat, com seria, per exemple, el carrer Barcelona, però per executar quedarien el barri dels Emperadors, situat a Empúries, el barri del Riuet. El Riuet ha estat totalment mancat de tots aquest tipus de serveis, inclús de, no té ni pavimentació, i també estaríem parlant d'algun altre punt també a l'entorn d'Empúries com és la Coma, i algun també a la zona perifèrica, a la zona també del camí dels Termes.
A l'Escala hi ha un total de 131 quilòmetres de carrers que s'han hagut d'analitzar exhaustivament per tal de programar futures actuacions. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Un document que és de planificació, no és un document executiu, podríem dir-ho així, és un document que ha de tutelar futures actuacions urbanístiques, és un document que hem anat treballant els darrers anys i finalment jo crec que tenim la concreció sobre la taula a partir de la rigorositat de tota l'oficina tècnica que han estat treballant per analitzar, per fer una radiografia molt real de quina és la situació de les urbanitzacions i dels diferents sectors que tenim a l'Escala a nivell de serveis i de diferents mancances d'urbanització. Per tant, d'entrada, aquesta radiografia és absolutament necessària per poder treballar amb més precisió de cara al futur desenvolupant projectes.
Es tracta d'un document de futur modificable segons les necessitats de cada moment, un document de referència pels propers 10 o 15 anys.
Totes aquestes actuacions doncs, no està marcat un calendari. A dia d'avui aquest document el que estableix és una llista de prioritats a partir d'aquests criteris, i el que s'haurà de fer en un futur doncs, és establir un calendari d'actuació per tal d'anar executant aquests diferents sectors.
S'entén que les actuacions a les urbanitzacions s'han de fer per fases per moltes raons, entre les quals els costos. Segons les primeres estimacions, el preu per a una actuació global estaria entre els 25 i els 30 milions d'euros.
Més d'un centenar de persones han participat al simposi de Poble-Ciutat. Es duia a terme divendres al Museu de l'Anxova i de la Sal, i en ell es va debatre sobre la relació de la ciutat amb l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. A partir dels 5 diàlegs programats, el simposi obria debat sobre la relació de la ciutat amb l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. En cadascun d'ells, un moderador obria debat amb dos ponents especialistes en la matèria. La reflexió girava entorn la profunda transformació de l'Escala, que des de l'entrada al segle XXI ha doblat la seva població, fins a situar-se en els paràmetres de ciutat. El debat ha estat tot un repte per un municipi com l'Escala. El simposi trencava àmpliament les fronteres eminentment locals. De fet, per a la seva organització, l'Ajuntament ha comptat amb el suport de Diputació de Girona, Col·legi d'Arquitectes, Universitat de Girona i les fundacions privades Jordi Comas i Climent Guitart. A la clausura, el president de la Diputació, Miquel Noguer, destacava especialment com l'administració local s'ha de replantejar el debat sobre la planificació futura del nostre entorn més proper. Miquel Noguer.
Bo que les institucions generem espais de reflexió i de debat per tornar a repensar aquest model de ciutat i de país i suggerir noves mirades sobre temes plantejats i trobar-hi nous enfocaments. I aquestes conclusions que ens deien ara doncs, ens permetran portar a terme aquests canvis necessaris. L'Ajuntament, la Diputació, en tant que Ajuntament d'Ajuntaments, no podíem estar més que al costat de tots els municipis i, per tant, d'aquestes jornades que ens ajuden a fer aquesta reflexió.
L'Ajuntament es pren de fer les jornades com a punt de partida per a seguir reflexionant sobre la nova governança, una nova gestió del territori i amb una idea no pejorativa del concepte de ciutat, sense deixar de ser poble. A la clausura de l'acte es va fer tot un compendi de les idees debatudes àrea per àrea. Així, en l'apartat de ciutat i urbanisme, es va destacar com cal definir un relat que relligui passat i futur i que doni coherència a una realitat en què intervenen factors com l'habitabilitat, l'activitat, la mobilitat, la governança i l'organització. Llegia i repassava les conclusions Carles Duarte.
En l'urbanisme és fonamental prioritzar l'interès general i incorporar mecanismes de participació i de cooperació on comptin les consideracions dels diferents actors implicats i on caldria valorar singularment la veu dels joves com a protagonistes del futur. El planejament és indispensable, però cal revisar la manera d'aproximar-nos incorporant-hi eines d'acompanyament.
Les formes tradicionals de governança estan en una etapa de revisió constant, es deia en el capítol d'aquesta governança. I això inclou les dimensions territorial, participativa i tecnològica.
A hores d'ara el territori està més interconnectat i entrellaçat i les àrees urbanes s'eixamplen i es dispersen. Això requereix una governança més transversal de cooperació entre diferents nivells administratius amb una implicació dels veïns i amb una voluntat transformadora des de la política.
En el capítol dedicat al turisme es va encarar el desafiament de ser ciutat sense deixar de ser poble ni perdre la personalitat pròpia.
Es posen damunt la taula els objectius de construir un relat turístic propi i consistent que tingui en compte i rendibilitzi les aportacions decisives de la digitalització i que es concebi des d'un esperit constant d'innovació i des d'una visió on es tinguin en compte els principis d'economia circular, la conservació de l'economia circular, la conservació de la natura i la capacitat de càrrega del territori.
En el mateix apartat es destacava la importància d'una bona relació entre el sector públic i el privat. I ja en el que fa referència al capítol del paisatge, es va destacar la privilegiada situació de l'escala exemplificada per la visió del Canigó des de la platja. I es parlava d'un paisatge profundament humanitzat.
Convé recuperar el discurs de proximitat i de continuïtat en França que s'ha fet des de l'Empordà i cal, en el creixement que viu l'escala, en aquest pas per esdevenir ciutat, incorporar i integrar la perifèria, evitar l'esquinçament del paisatge i dins el nucli històric apostar pel verd urbà, plantar-hi arbres. Es tracta, doncs, sense estigmatitzar-hi la intervenció humana, cercar-hi sempre un diàleg fecund amb la natura en un paisatge humanitzat que respongui una mirada que s'adigui amb les reflexions de la contemporaneïtat.
Ja a la tarda, el simposi es completava amb el diàleg sobre ciutat i cultura, que en molts aspectes acabava sent un compendi de tots els anteriors. Es va parlar de les infraestructures culturals de país i la necessitat d'entendre el concepte de Catalunya com a gran ciutat amb una necessària descentralització de les infraestructures culturals. Aquí, l'exconseller de Cultura, Ferran Mascarell, trencava una llança a favor d'Empúries com a equipament cultural bàsic de país.
Aquestes grans institucions no cal que siguin barcelonines, han de ser catalanes. A mi, si em pregunteu on està el principal centre de producció científica sobre determinat moment de la història de Catalunya, us diria el gran equipament, grandíssim equipament, hauria de ser Empúries. I jo crec que una bona part del que tenim en la pròpia ciutat de Barcelona hauria d'estar Empúries. Això sí seria construir un gran equipament cultural que tingués un referent fora del territori de Barcelona de primera magnitud. Jo el faria més gran, no dic en volum, no cal que sigui en volum, dic amb capacitat, amb recursos, amb eines per poder ser un gran equipament cultural.
Es parlava en definitiva de la cultura com un fet no específic, sinó absolutament transversal.
L'escala té una dimensió cultural absolutament primordial i definitòria per patrimoni històric, per creativitat, per associacionisme cultural. El paisatge és cultura i la cultura té un impacte social decisiu. Ciutats com l'Escala, on es combinen patrimoni i paisatge, són escenaris idonis per al desplegament d'un projecte cultural d'una gran ambició. L'objectiu ha de ser que l'escala no sigui un, que la cultura no sigui un fet específic lateral, sinó que ha d'impregnar la vida col·lectiva. La cultura és clau per al manteniment i la projecció del futur de l'escala en el marc del seu àmbit territorial i per a la desestacionalització del seu turisme.
Després de la lectura de les conclusions, el president de la Diputació, Miquel Noguer, clausurava el simposi. Havien transcorregut pràcticament 8 hores d'intens debat. El centenar d'inscrits provenien del món acadèmic, administratiu, econòmic o polític d'un ampli àmbit territorial a nivell de comarques gironines. El Museu de l'Anxova i de la Sal, doncs, com a centre d'atenció i de debat el divendres passat, el mateix dia que a un altre punt geogràfic de l'escala, el Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, el Maram, inaugurava la seva nova imatge, un espai que manté la mateixa estructura de plafons mòbils, una imatge més moderna, actualitzada, i on els pescadors locals prenen protagonisme. Va seguir aquesta estrena de la nova imatge Maria Negra.
El Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, el Maram, ha inaugurat de manera oficial el nou espai d'exposicions i audiovisual, després d'uns mesos de remodelació. Tot per aconseguir una nova imatge més moderna, més propera, actualitzada i on els pescadors tenen protagonisme especial. La inauguració va comptar amb l'assistència del director de pesca, Sergi Tudela, autoritats locals, directors dels diferents museus del municipi, membres de la confraria i pescadors locals. L'espai és pràcticament igual, aprofitant la logística de panells informatius mòbils que permeten crear diferents espais de treball segons les necessitats del dia a dia, aconseguint una zona oberta per acollir conferències, demostracions de cuina o tallers o espais més reservats per a estudis concrets. Les novetats més destacades són la renovació dels panells, més didàctics i entenedors, les fotografies de tots i cada un dels pescadors escalencs, la incorporació d'un reservat on es projecta un muntatge audiovisual per introduir l'espectador dins el món de la pesca. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, en destacava la seva funció i les necessitats de saber-lo gestionar per incorporar-lo dins el teixit d'equipaments culturals de la vila. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
D'anar més enllà de la relació que tenim actualment, nosaltres estem intentant teixir un relat a partir d'una sèrie d'equipaments culturals de primer nivell que tenen com a referent llunyà Empúries i com a referents propers l'Alfolí de la Sal, el Museu de l'Anxova de la Sal, tenim aquí la seva directora, i ara afegim aquest Maram. Per tant, aquest relat l'estem construint, tenim engegat, tenim a punt de tancar i de presentar un pla director d'equipaments culturals que el Maram té i té el seu protagonisme, i per tant, a partir de tot aquest relat, doncs hem d'establir una relació, jo crec que diferent amb la que hem tingut, del que hem tingut fins ara amb la confraria, sapiguent doncs, que l'Ajuntament té les possibilitats que té, que la confraria és una entitat independent i que també fa la seva feina, però que hem de confluir i que el projecte de poble vinculat al mar doncs, el mantenim ben present tant l'Ajuntament com la confraria.
La patrona major de la confraria, Rosa Güell, comentava la necessitat de renovar la imatge després de 10 anys de la seva inauguració per fer-lo més atractiu i entenedor per tots els visitants. Rosa Güell, patrona major de la confraria de l'Escala.
Volem fomentar que sigui un projecte que realment, com a pedagogia, els nens siguin entenedor, que puguin entendre bé el que és el món de la pesca i el peix que consumim aquí, que sigui realment un al·licient per la mainada que el mengin, perquè tenim que valorar el peix que tenim aquí a les nostres costes. Volem augmentar la visibilitat del sector pesquer i les seves activitats. Com podeu veure, hem volgut que fos un projecte on el pescador hi estigui al 100% representat i implicat, que fos ell qui expliqui en primera persona la seva feina i com és la vida del mar. Ningú millor que ell pot sotmetre l'estima i el respecte a la professió.
Tancava l'acte Sergi Tudela, director de Pesca i Afers Marítims, qui comparava el centre amb una barca, un espai relativament petit, però molt ben aprofitat, igual que una barca on el pescador sempre té tot el que necessita. També en destacava la seva personalitat. Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims.
Que allò que li dona en aquest moment la personalitat, allò que fa diferent aquest espai, bàsicament, és veure realment els rostres, no? els retrats de la gent, dels pescadors, no? De vosaltres, de tots vosaltres. I això té molta força comunicativa, molta, i perquè d'alguna manera el que ens està transmetent, i a mi com a director, que conjunturalment doncs, soc responsable d'aquestes polítiques, ens recorda el per què fem la feina que fem i per què som aquí, i estem aquí doncs, perquè, per vosaltres, per la gent, perquè aquesta activitat continuï i perquè doncs, socialment, a nivell de societat, visquem millor. Sense més agrair-vos òbviament la invitació, jo us vull mostrar també doncs, el meu orgull, no? Realment de veure com el territori es mou, estem tots treballant conjuntament, anem tots a una i com doncs, hem de començar a veure els resultats molt aviat.
El Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, el MARAM, treballa ara per confeccionar una bona proposta per a tots els seus visitants de cares a aquest 2019.
Obrim pàgina esportiva a l'informatiu per repassar resultats. Els resultats dels equips escalencs en futbol, bàsquet i tenis de taula. Especialment en futbol, el protagonista principal del cap de setmana ha estat la Tramuntana. Intensa Tramuntana que ha fet ajornar fins un total de 6 partits. Malgrat això, se n'han disputat fins a 10. 5 han acabat en victòria, 4 amb empat i 1 amb derrota. Les victòries són les del cadet B, que s'imposava 0-2 en el derbi al camp del Base Roses. Guanyava l'infantil B golejant per 0-9 al camp dels Sils. L'Alaví A s'imposava en un partit atractiu amb força gols, 4-8 al camp del Peralada. Guanyava el Benjamí B al camp de la Fundació Esportiva Palamós amb un resultat pràcticament d'escàndol. No en citem ni la xifra, una victòria d'aquelles abassegadores de les quals se n'hauria d'amagar el resultat en categories especialment tan petites. I el preinfantil de primer any guanyava 2-3 al camp del Vilamalla. Empats tants com 4. No és habitual que en un sol cap de setmana coincideixin fins a 4 empats. Són el del primer equip, el de segona catalana, que no podia passar del 2-2 en un partit atramuntanat i de quina manera contra l'Unió Esportiva Marc Adalam. El juvenil va empatar 3 a casa contra l'Olot i el cadet va empatar 1 al camp del Monells. L'últim empat, el quart del cap de setmana, és el de l'Alaví B al camp de la Peralada. 3-3. I pel que fa a derrotes, hem d'anar també a Peralada. I és que aquest cap de setmana els 3 alevins van jugar en aquest camp. El A va guanyar, el B va empatar i el C doncs, li va tocar la derrota. 10-3 perdia l'alevi C del Futbol Club L'Escala. En bàsquet ha estat un cap de setmana també més positiu que no pas negatiu. Ho diem en la mesura que hi ha hagut 5 victòries per tan sols 2 derrotes. Han guanyat els dos equips sèniors amb resultats d'escàndol. El masculí guanyava 88-38 al Palamós, de 50 punts, doncs. El femení guanyava 95-43 a les Escolàpies de Figueres, de 52 punts, 52 amunt. I guanyava també el júnior femení, aquest més ajustat, de només 3 punts, 45-42 sobre el GEC Uni Girona. Guanyava de 2 punts, només 2, el cadet femení, 73-71 sobre l'Escola Pia d'Olot. I guanyava de 9 punts el preinfantil femení, 69-60 sobre el Club Bàsquet Llagostera. Les derrotes per a l'equip Sots 25, que perdia de 4 punts a la pista del Banyoles, resultat final 80-76, i derrota pel mini masculí, que perdia de 5 punts a casa contra el Club Bàsquet Salt. Si saltem al món del tennis de taula, una de positiva i una de negativa. Guanya l'equip de divisió d'honor, el qui més ho necessita per assolir la permanència. El Cerc va guanyar 1-5 al cap del club, al camp o a la pista del Club Natació Sabadell i perdia el de Superdivisió a Madrid, a la pista del San Sebastián de los Reyes, 4-2. Un resultat que l'allunya o el treu de la zona europea, però que no el fa patir per la permanència. D'aquests resultats, especialment els dels equips sèniors, se'n parla en detall d'aquí a pocs minuts al suplement Zona Mixta amb l'Ivan García. Ara el que fem és canviar de pàgina i dels esports saltem a l'agenda d'activitats culturals. Mirem endavant, repassem les activitats d'aquesta setmana. Un Una setmana prou tranquil·la pel que fa a quantitat d'activitats són les següents. Divendres dia 8, Biblionadons a la biblioteca amb l'espectacle Contamuixaines per a nadons. Una hora més tard, a les 7, conferències a l'Alfolí, el projecte de recerca sobre les antigues àrees portuàries d'Empúries, amb la intervenció de Pere Castanyer, Marta Santos, Joaquim Tremoleda i Elisa Hernández, del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. També Ramon Julià, de l'Institut Jaume Almera, del Centre Superior d'Investigacions Científiques. I encara el mateix en divendres, una reunió informativa per a les famílies amb adolescents o joves interessats en el Campus Jove 2019. A l'Espai Jove Les Butzades, 8:45 del vespre, es fa aquesta reunió organitzada per la mateixa àrea de joventut. L'endemà, dissabte, estarem de commemoració. Actes de celebració del 50è aniversari de l'agrupació sardanista escalenca Avixaixo i presentació del conte En Pep, el nen que somiava sardanes, de Montserrat Segura. Presentació prevista a les 6 de la tarda a les instal·lacions del CER, del Centre Esportiu i Recreatiu. És un dia també per passar comptes, especialment si sou socis de la penya blaugrana de l'Escala. Assemblea General Ordinària de la penya, 7 de la tarda, a la penya al carrer Enric Serra. I a 8:15 del vespre de dissabte, la llibreria Vitela es presenta el llibre Un circ al pati de casa, original de Damià Verdera. Llibreria on podeu visitar-hi també l'exposició de les il·lustracions del llibre Tots els contes de Pere Calders, fins al 28 de febrer. Fins aquí l'agenda. Aquests són els actes previstos aquesta setmana a l'Escala. Ara, el temps. A veure com ha anat aquesta tramuntana i fins quan ha de bufar amb intensitat.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Amb en Sergi Corral, com sempre. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia. La notícia ha estat la tramuntanada del cap de setmana. La situació d'agrupada encesa ens ha deixat registres de vent que no es donaven des de fa 10 anys en alguns indrets. A l'Escala hem enregistrat una ratxa de 117 km per hora, un registre que no s'aconseguia des del novembre del 2017. A altres punts, com per exemple Portbou, ahir es van arribar fins als 184 km per hora, que és el valor més elevat dels darrers 10 anys. Aleshores, el 2009 es va arribar fins als 200 km per hora amb l'episodi del 24 de gener. Altres valors, com els 122 de Castelló d'Empúries, els 124 d'Arnius o els 134 km per hora dalt a Rocamaura a l'Estartit, testimonien la intensitat d'aquest episodi. Avui dilluns tindrem un dia clar, serè, almenys fins a la tarda. Dominarà el panorama assolellat fins que a mitja tarda s'acostaran núvols alts i prims per ponent. A la nit es faran més espessos. Avui diada molt més agradable que jornades anteriors, màxima entre 11 i 13 graus. La tramuntana, que encara ha estat forta durant la matinada, baixarà ràpidament d'intensitat a partir de mig matí fins que quedar tramuntanet a migdia i calma a la tarda. A la mar ens hem llevat amb forta maror i àrees de maregassa, però anirem baixant amb maror i a marejola a la tarda. El tràgol de gregal també anirà en descens i dels 2 metres d'alçada a primera hora baixarem progressivament al mig metre d'alçada durant la tarda. Demà dimarts tindrem un panorama de cel ennuvolat de matinada i primera hora del matí. A partir de migdia veurem més estones de sol, fins que a la tarda es consolidi un cel ja serè del tot. Ambient més suau, màxima entre 13 i 15 graus i mínima entre els 5 i els 7. Al vent tindrem grans estones de calma i altres de vent fluix i variable de direcció. I a la mar arrissada tot el dia, ja amb una situació molt plàcida. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Molta meteo, Sergi, gràcies. Fins demà.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
El pla director d'urbanitzacions, que serà debatut aquest vespre en sessió plenària, ha obert l'informatiu d'avui. El document divideix l'escala en 70 sectors i marca els barris del Riuet i els emperadors com a prioritaris. La sessió plenària d'avui comença a les 8 del vespre. Més d'un centenar de persones han participat al simposi de Poble-Ciutat. Es duia a terme divendres al Museu de l'Anxova i de la Sal i es va debatre